Hola, Marc. Avui comencem amb música i d'aquella i potent, eh? Què era això?
Hola, Jessica, exacte. És el final de l'òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi. L'hem sentit amb la veu de Luis Cancino, el baríton que interpreta Rigoletto, el protagonista de l'òpera, junt amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
I ja ho vam avançar. És que avui continuem amb la classificació de les veus masculines. En el capítol anterior vam conèixer les diferents classes de tenor i avui... Què ens explicaràs, Marc?
Avui farem la segona part, eh? Avui parlarem de barítons, de baixos i potser alguna coseta més.
Doncs mira, quina bona manera de començar. Recordem, com sempre, que aquest és un podcast original de Pròpera en col·laboració amb Cugat Mèdia i amb la Fundació Òpera a Catalunya. Us parlem Jessica Sotodossos i el tenor Marc Sala des dels estudis de Cugat Mèdia a Sant Cugat del Vallès. A veure, Marc... Ens pots recordar una mica com es classifiquen les veus masculines?
Sí, és que això potser ho vaig donar per suposat l'altre dia i caldria especificar-ho per si algú encara no tenia clar. A veure, hem parlat de tenors. El tenor és la veu més aguda de les que tenim els homes. Classificació aguda, tenor. Just per sota, una veu intermitja seria la del baríton. I la més greu seria la del baix. La tessitura, diguéssim, de notes varia perquè el tenor arriba al que se'n diu dos octaves. Si toquem el piano, diguéssim, hauríem de tocar dues vegades do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Des del do greu...
Com es nota aquest tenor?
Des del do greu fins al do agut, que és el sobreagut, que és el famós do de pit, del qual, mira, vam parlar de tenor, sinó vam parlar de do de pit, que és una cosa com la nota mítica, no? Això de donar el do de pit. Però bueno, ja ho anirem parlant un altre dia, si vols. I la veu intermitja, doncs, que és la baríton, és la més propera, potser, a la veu parlada. La del tenor és una veu més fabricada, una veu que no existia. De fet, va aparèixer, com la coneixem ara, bastant més endavant, perquè abans dels tenors no es diferenciaven pràcticament dels barítons, perquè ningú s'atrevia a anar tan amunt. I si ho feien, ho feien amb veu de falset, que no és amb veu plena, sinó que és amb... I en canvi, després... La
membrana del micròfon.
Perdó, que t'he patat aquí el micròfon sense avisar.
Però llavors les òperes sonaven diferent.
Eren molt diferents, estils molt diferents. Estem parlant de 400 anys d'història de l'òpera i aleshores la veu de tenor es va anar conformant tal com la coneixem ara, sobretot a partir del principis del segle XIX, finals del XVIII, on la tècnica va anar evolucionant i aleshores els compositors els hi posaven cada vegada notes més agudes que abans si es feien amb veu de cap, amb veu de falset, com hem fet l'exemple abans, ara es cantaven a plena veu. Per això es diu erròniament do de pit, perquè el do aquest tan agut abans es feia en falset, i per diferenciar el falset van dir veu de pit. És erroni perquè tècnicament no
es col·loca
la resonància
el pit.
No està al pit, no deixa de ser una veu de cap molt reforçada, i això és una discussió tècnica que potser no cal.
Si això entraríem en un altre debat, perquè és on col·loqueu la veu depenent, no?, de la nota o de la tessitura.
És un debat tècnic, no?, perquè sentim que les notes greus ens vibren, o les sentim la vibració més al pit, aquí baix, inclús si apoyes el cap aquí, et vibra
la caixa,
no?, i tal. Però després, quan es va...
Està aquí al cap.
Aquí, aquestes vibracions que a vegades... Les sensacions, almenys nostres, són més de...
Les teves neurones estan allà, ballant.
Clar, per això diuen que els tenors són... que tenim tot caixa de ressonància, tenim el cap buit. Diuen que som tontos per això, perquè de tant que...
Ah, no ho sabia, això.
Ja, bé. Home, sí, que la tessitura, que la veu, diguéssim que té els seus acudits i té les seves...
Ah, no ho sabia. Mira, avui aprendré els barítons, els baixos, no? Avui ens explicaràs els baixos i moltes més coses, com el do de pit, que és mentida.
Bueno, és una manera d'entendre-ho, però ja s'ha entès, no?, això. A veure, aleshores, aquest tema, a veure...
La veu més aguda és la del tenor.
Això està clar.
I això què ho determina? Un tema físic, de tècnica, es pot escollir, això et surt de forma innata o dius, va, ara seré baríton i ara tenor?
No, és ben bé, hi ha una condició física, hi ha un condicionant purament físic, evidentment. ho determina la teva gola, la teva conformació física i les notes que pots assolir amb comoditat. Hi ha algunes correlacions físiques, també, diuen, entre l'alçada, per exemple, i l'estereotip de que els tenors són més baixets, cosa que no és el meu cas.
No, no, en el teu cas ja ho asseguro jo.
No, per això quan em va veure el meu mestre, l'Eduard Jiménez, quan em va veure el primer dia, amb 18 anyets, que era tan alt com ara, em va dir... I tu què dius, que ets tenor? I em mira així com dient, ai, a veure, va, canta.
A veure com cantes, no?
I sí, hi ha tenors
alts. No m'hi havia fixat, això, d'aquests tenors.
Bueno, igual que
és,
també...
O és un estereotip.
Solia passar potser més abans, però també tenim la idea de que un baix és alt. Curiosament, els que tenen els veus greus són encetius de 2 metres.
Tampoc m'hi he fixat, en això.
I això també sol passar bastant.
Tendim a generalitzar a vegades d'una manera i crear estereotips.
Exacte, però...
I estem aquí per trencar aquests estereotips.
Exacte. La qüestió és que no es tria. La qüestió és que tu amb la tècnica... Clar, si tu no has après a cantar, pot ser que et costi fer una nota aguda o una nota greu, i a través de la tècnica tu vas assolint el rang vocal que realment correspon a la teva natura de veu. Vas descobrint la natura de la teva veu perquè ja saps fer-ho. Mm-hmm. I aleshores, quan ja tens la tècnica assolida, és quan ja pots saber més aviat cap a quina categoria de veu tens. I aleshores, a partir d'aquí...
Treballes aquella categoria.
Clar, fas els rols que et corresponen, perquè és molt important triar bé allò que dèiem, el repertori, no sigui cas...
Que et facis mal.
Clar, hi ha gent que potser tenen veus una miqueta ambigües i això els hi fa patir perquè no saben cap a on tirar. I això també passa molt amb dones entre sopranos i mezzos que estan ballant entre una tessitura i l'altra, i en parlarem, però també passa molt, no tant com a tenor, perquè mira, el tenor, si no tens l'agut, vull dir, no hi ha més remei, no? Però sí que hi ha barítons amb una facilitat que els diuen baritenors, i són, per exemple, els barítons de la sarsuela, són ser escrites per veus de baríton, però que tenen una facilitat bastant sospitosa cap a l'agut, per dir alguna cosa.
Però no podríem fer rols de tenor.
En principi no. En principi no, però per això està en una tessitura una miqueta intermitja. També passa entre les veus de baix i de baríton, que hi ha també la figura del baix baríton. Que això, per exemple, és una vocalitat que sí que hi ha rols, com per exemple el Wotan de Wagner, de la tetralogia, que són veus que estan entremig, baix de baix baríton, com per exemple la casa Brinterfell.
Això és una mica en relació amb el que ens explicaves a l'anterior capítol, allò del tenor que podia ser lleuger, líric, dramàtic, una fusió entre ambdues... Això també passa, no? És el que ens estaves ara explicant.
Sí que és veritat que en el cas del tenor hi ha subcategories bastant definides, inclús dins de la mateixa tessitura de tenor, però potser en el cas dels barítons i baixos sí que potser trobem alguna subcategoria, però no tan definida. Vull dir, ara les repassarem. Mira, per exemple, començarem per la veu de baríton més lírica o lleugera, la que podem apreciar en aquest exemple.
Això ho reconec, que és el barber de Sevilla.
Molt bé, i tant, hem parlat d'aquest barber la temporada passada.
Vaig aprenent, Marc, vaig aprenent.
Home, ets un expert ara ja,
Home, experta jo no ho diria, això, però...
però...
Menys mal que et tinc a tu i si tinc algun dubte, et pregunto i m'ho resols ràpid.
Magnífic, doncs mira, així és la famosa cavatina de Fígaro, La cavatina és una àrea de sortida, una àrea de presentació, de personatge. I així és com es presenta Fígaro, el protagonista del Barbiere di Siviglia de Rossini, que sentim ara mateix amb la veu del baríton César San Martín, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gile Tejada. Aleshores, com estàvem sentint, és una veu que ja es nota que no és de tenor, és més robusta, més central, però Igualment necessita aquest tipus de rol una veu àgil, brillant, i amb certa facilitat per l'agut. I aleshores això fa que els barítons que cantin el Fígaro o alguns rols de Rossini tinguin que tenir aquesta capacitat. No poden ser amb la veu tan potent i robusta com
tenim.
Altres.
Déu-n'hi-do, ja t'entenc, ja et vaig entenent.
Sí, eh? Bravo, bravo, César, des d'aquí, és un bon amic, li enviem una salutació.
Quines categories tenim més?
Doncs dins dels barítons, clar, a partir d'aquí podem anar posant-li cada vegada més pes específic, eh? I ara recordem que no vol dir que siguin millors ni pitjors, eh? Simplement són...
No hi ha que la veu pesa més, no? És com...
Exacte.
La sensació.
És que això em recorda una anècdota, és molt bo. Sempre és veritat que en moltes òperes els protagonistes són els tenors i les sopranos, mm-hmm. que fan d'enamorats, no? I el baríton fa d'antagonista, i el baix el solen fer de, o de pare, o de mossèn, o de sacerdot, o de no sé, d'un personatge d'autoritat, no? Aquesta veu de baix. I aleshores, això no vol dir que siguin millors que altres, no? O que tu puguis canviar la veu per anar evolucionant cap a una banda o l'altra, perquè expliquen que hi havia un... No sé quin és els personatges, un baríton important, no?, que una vegada es va cantant a Sevilla, doncs, entre funcions, en un restaurant, doncs, va coincidir amb un torero famós.
Mm-hmm.
I van estar xerrant, no?, del seu art, cadascú, no?, i quan es van despedir, diuen que el torero, intentant ser amable, el baríton li va dir bueno, que vaya muy bien la corrida mañana, ¿no? Y mucho éxito. Y l'altre diu, ah, sí, bueno, y usted que llegue a tenor.
I l'altre, gràcies.
Bueno,
és que estic estudiant.
Gràcies,
eh?
Sí. Encara...
M'estic forçant.
Si m'esforço una mica.
M'estic informant una miqueta.
Clar, això no és així, no? Bé.
Sí, és com, clar, els protes, no?, sempre s'han volgut fer, però després hi ha en antagonistes personatges magnífics. O la resta de protagonistes d'una mateixa peça, d'una mateixa obra.
Clar, clar, i és que la veu de baríton té, a més, rols molt importants. De fet, Giuseppe Verdi, mm-hmm. és un dels autors que més canxa, més rols importants va crear per la veu de baríton. Tant és així que els fa protagonistes de les seves òperes i els hi dona el rol titular de l'obra. Recordem, per exemple, òperes com Rigoletto, Nabucco, Simon Boccanegra o Falstaff, que són òperes de Verdi, on aquests noms que acabo de dir són el protagonista, que és el baríton.
Mm-hmm.
No deixen de ser, encara, no és que suplantin el rol del tenor i facin d'enamorat, de la sopra... No, però tenen un rol que pot ser més interessant, com és els que hem citat.
Sí, és el que dèiem, no?, que tenim l'estereotip aquest de que els protagonistes, que són la princesa, els enamorats, mm-hmm. són el tenor i la soprano. Però sí. amb mezzosopranos també passa això? Ja m'ho avançaràs en altres capítols.
Farem un capítol especial, bueno, dos, mm-hmm. per veus femenines, evidentment. Un per sopranos i categories, i després un altre de mezzosopranos, contralts.
Mm-hmm. I a vegades parlarem. També passa això, que el protagonisme no sempre el porten les sopranos?
Home, sí que és veritat que la veu de soprano és la més habitual. Hi ha moltes sopranos, molt poques mezzos i gairebé cap contralt.
Ah.
I això vol dir que també hi ha pocs rols per aquests. Però sí que hi ha algunes òperes on la protagonista és la mezzo-soprano, com la famosa Carmen de Bizet,
mm-hmm.
o l'Italian in Algeri de Rossini, o moltes altres, o Sansón i Dalila. Dalila és un paper de mezzo que és una meravella, també.
Veus, quan no sé coses, te les pregunto i me les respons. Perfecte, anem a centrar-nos. Estem
moment,
en el capítol
sí.
número 2 de veus masculines, ara descobrint els barítons.
Perfecte, aleshores, anem a posar un exemple de baríton que li van dir, inclús baríton verdià, li van dir, no?, la categoria. Mm-hmm. Bé, sentim un exemple d'un baríton, un paper de baríton d'una òpera de Verdi, en aquest cas La Traviata. Per posar un exemple una mica entremig, no? Diguéssim, ja no és tan lleugera la veu, ja no és tan brillant, sí que ha de tenir una certa flexibilitat, però aquí aquest cant La melodia és molt més estirada i això necessita un cant molt més noble. I això ho sentirem en aquest exemple del paper de Giorgio Germont de la Traviata de Verdi. Mireu aquí, mira com puja la frase. Pràcticament aquesta frase a mi em recorda una línia de violoncel, no? Vull dir, és una veu que jo associo a la tessitura d'un violoncel.
Un violoncel, que pot arribar a aquestes... Aquí és on és més mòbil, no?
Una tessitura d'unes notes similars i una manera de frasejar que s'espera també tan noble, tan bonica, amb cos, té la seva noblesa. Aquest, per exemple, és el baríton Carles Daza, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
Carles Daza, recordem que és una gravació en viu cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Continuem, Marc.
Sí, enviem també aquí una forta abraçada a en Carles, que és un dels meus millors amics i, a més, també veí d'aquí de Sant Cugat del Vallès.
Doncs bé, a Sant Cugatenc.
Sí. Ara ja passem a la següent categoria i veurem el contrast ràpidament. És una altra òpera, també de Verdi, que és el Rigoletto, com hem sentit a la sintonia inicial, però en aquest cas el Rigoletto necessita una veu molt més robusta i potent, perquè hi ha moments d'una gran expressivitat, sobretot la demanda d'haver de superar una orquestració molt més densa, molt més important, amb una orquestra de 80 músics o més, que la teva veu ha de ser capaç de superar-la i de donar aquesta expressivitat. En aquest moment concret de Rigoletto, ell està desesperat perquè han raptat a la seva filla, perquè i té la sospita de que l'han portat el duc de Màntua i segurament l'estigui violant i l'estigui deshonrant. I està desesperat per trobar-la. I li està dient als cortesans que facin el favor d'obrir la porta, de dir-li on està la seva filla, i els està maleint i els està dient de tot, els està insultant. I això és una tempesta emocional i vocal que es tradueix també a una tempesta orquestral i vocal, com podrem sentir en aquest cortigiani vil razza dannata.
Sí, és cert que té molt a veure amb el volum que comentaves en l'anterior capítol, el volum de l'orquestra, no? Que ells han de tenir una projecció més forta.
Clar, en veus més lleugeres, els compositors que coneixen bé les veus ja fan un acompanyament orquestral molt més tènue o molt més dialogant. En el moment en què no canta el cantant és quan hi ha un comentari orquestral on surt l'orquestra, també el seu volum, i es crea aquest diàleg, no?, que és també és molt bonic. Aquí van en consonància.
Estan lluitant, estan allà els dos en primera línia. I llavors, en el cas dels baixos, per tant...
En el cas dels baixos, si passem ja a la categoria de baixos, pràcticament tenim també dos pols, diguéssim, de dos extrems que estan força a prop. Hi ha des del baix, que pot fer la majoria de rols, o alguns casos extrems que li diuen baix profund, que sobretot hi ha molts casos en el cas de, no sé per què, en les veus d'eslaves, no? o russes de l'est d'Europa, on han sortit grans veus de baix profund, també perquè tenen un cant tradicional allà litúrgic, amb veus que són d'ultratumba, no sé si és per la natura o la cultura o què tenen, què mengen, però escolta, noi, surten grans baixos com el Nikolai Giaurov o molts altres que ara citaria, no? Però la qüestió és que un baix, diguéssim, que ha d'arribar a notes molt greus, per exemple, que necessita una rotunditat, seria el rol de Sarastro, de la flauta màgica de Mozart.
Mm-hmm.
Mira què fa Mozart, que el que... Tots coneixem la famosa ària de la Reina de la Nit, no?
Mm-hmm, sí.
Val. I aquí s'enfila les notes més agudes mai escrites. És un fa sobreagut, és una cosa que ja està a l'estratosfera, no? Doncs bé, el contrast entre la Reina de la Nit, que és la veu més aguda, just després d'aquesta ària, ve el contrast màxim, que és el seu antagonista també a l'obra, que és el baix, el Sarastro. I què fa? Cantar les notes més greus, com ara sentirem amb la veu de Jeroboam Tejera.
Escolta, Marc, jo ara, quan t'he tancat el micro, t'he sentit aquestes notes, perles. Molt greu. Sí.
Això ho puc fer aquí, però...
Amb el micròfon, no?
Clar, però clar, jo, la meva veu és de tenor, i aleshores, on quan jo canto, on la meva veu està còmoda i sobretot on es projecta millor, és en la tessitura aguda.
Clar, si no et costaria molt, en un teatre, arribar a l'última fila.
No se'm sentiria. I a més estaria forçant la veu i acabaria fònic en 3 hores. No. És la veu de baix, ja et dic. Hi hauria una altra categoria que comentaré al final de tot del programa per despedir-nos, però bàsicament són aquests personatges molt jeràrquics, no? Molt això, de sacerdot,
un jutge,
de pare...
No?
Sí, perquè clar, aquestes veus són molt rotundes, no? Clar.
Sí, no tens res a dir quan et canten així. I els contratenors?
Ah, mira, clar, és que aquesta categoria no ho hem dit encara. També existeixen els contratenors. Contratenor no vol dir que siguin gent que vagi en contra dels tenors. Vull dir, no, com el seu nom indica, no, tots som amics. La qüestió és que el contratenor és una veu bastant nova. És bastant nova i això... Per què? Perquè canten una veu encara més aguda que la del tenor,
mm-hmm.
I és una veu mixta perquè pràcticament és tota de cap, amb una espècie de falset reforçat, una cosa molt, 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 molt construïda i molt, molt nova. Per què? Perquè això no existia abans, perquè existien el que eren els castrati.
Mm-hmm.
Els famosos castrati. Un castrato, due castrati, eh? No pots dir un castrati, perquè castrati, la I és plural en italià.
És plural,
la gent
sí.
Diu un castrati, no, és un castrato.
Mm-hmm.
I dos castrati, vale. Aleshores, dit això, esclar, gràcies a Déu, avui en dia ja no hi ha castrati, perquè això, el que passava és que els nanos
petits... Sí, no és una llegenda, eh?
No,
és real.
I tan real, i a més eren les superstars de la seu moment. Això, com que avui se'ns allargaria massa, si et sembla bé, jo et proposo una cosa.
Mm-hmm.
Parlem dels castrat i...
M'encanta la proposta.
I parlem dels contratenors. En el capítol, tot i que són veus masculines, en el segon capítol dedicat a veus femenines,
mm-hmm,
perquè com de mezzosopranos ja hem dit que hi ha poques, i de contralts apenes n'hi ha, doncs així doncs, tindrem
l'espai... Acabarem d'omplir el capítol amb els contratenors. Perfecte. A mi em sembla perfecte.
Vinga, doncs, fem això.
Vale. Doncs finalitzem el capítol d'avui i us convidem a visitar el web de provera.cat. Allà, com sempre, podeu trobar la subscripció a la newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem amb música, no, Marc? Avui?
Exacte. Com us comentava, volia comentar una última subcategoria dins de la veu de baix, que potser seria la del baix buffo, o el basso cantante, que en Itàlia, que són baixos, veus greus, però que no són veus tan rotundes ni tan greus, perquè són veus que solen aparèixer en l'òpera buffa.
Mm-hmm.
I aleshores això són veus que han de tenir una gran rapidesa a l'hora de fer una cosa que se'n diu el sillabato, que és parlar molt ràpid, per dir-ho malament, i ràpid. És un efecte còmic que se sol utilitzar. Tenen una tessitura a vegades una mica compromesa, perquè tiren més cap amunt que cap avall, però solen ser personatges còmics, personatges divertits, que solen ser personatges ridículs, per lo general. És el cas, per exemple, de Dulcamara dins de l'Elisir d'Amore, o, per exemple, aquest exemple de la Cenerentola, que hem parlat en un moment. I ara sentirem un àudio, que és un duet entre un baríton i un baix buffo. La diferència serà difícil d'apreciar, perquè estan cantant pràcticament en la mateixa tessitura, però sí que el caràcter el podrem notar amb les veus de Carles Pachón, baríton, i de Carlos, de Fernando Álvarez, en aquest cas fent de Don Magnífico, el baix buffo d'aquesta òpera.
Doncs ens quedem amb ells. Moltes gràcies, Marc.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.